serie.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Marta Rovira, Rubén Wagensberg i la resta d'exiliats a Suïssa són ja camí de Catalunya. Maria Pagès.
La secretària general d'Esquerra, que fa més de 6 anys que està a l'exili, Wagensberg, Jesús Rodríguez, Oleguer Serra i Josep Campmajor, arribaran aquest divendres i protagonitzaran un acte al matí un cop travessada la frontera.
El Tribunal Suprem fa el primer pas per portar la llei d'amnistia al Tribunal Constitucional. Considera que la normativa pot vulnerar el dret a la igualtat davant la llei.
El Suprem planteja la qüestió d'inconstitucionalitat per dos casos diferents de desordres públics i atemptat contra l'autoritat. Ara dona 10 dies a les parts perquè presentin les al·legacions.
Primer pas del Parlament perquè Carles Puigdemont i Lluís Puig puguin participar en les votacions en plena legalitat des de Brussel·les.
PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP han tirat endavant el primer tràmit de la reforma del reglament de la cambra que modifica el vot delegat i el telemàtic. Des d'Esquerra, la portaveu de la cambra, Marta Vilalta, celebra la decisió.
Alguns, vostès, en contra dels drets, nosaltres, la resta, la majoria, a favor. Alguns, vostès, que volen seguir censurant debats, nosaltres, la majoria, doncs, de forces polítiques d'aquest Parlament, els tornarem a fer i a provocar tots els debats.
Segueix empitjorant el nivell del català dels alumnes de quart d'ESO que registren la pitjor nota dels últims 10 anys. En anglès, els resultats són pitjors que els de l'any passat, tant a sisè de primària com a quart d'ESO.
Són els resultats que s'han presentat aquest dijous de les competències bàsiques fetes a alumnes de sisè de primària i quart d'ESO. Anna Simó, la consellera d'Educació.
L'any 22 vam tocar bastant fons i que des d'aleshores, dic en termes generals, han evolucionat en positiu. Les excepcions a aquestes millores són la llengua catalana a secundària, on continua baixant, i l'anglès, on hi ha una lleu baixada.
En cultura, De Goll de Gom oferirà aquesta nit al recinte del Teatre Grec de Barcelona el primer dels tres espectacles de la seva gran nit.
Una proposta amb què la companyia catalana vol celebrar els seus 50 anys de carrera amb un repàs d'alguns dels seus grans èxits com Els Pirates o Mar i Cel. Estaran acompanyats per una orquestra formada per 40 músics i un cor de 20 cantants.
I en esports, Toni Castro, el Girona reforça el centre del camp amb un fitxatge de luxe.
Els gironins han fitxat el migcampista neerlandès Donny van de Beek, membre de l'última generació talentosa de l'Ajax. Van de Beek ve del Manchester United per substituir Aleix García. De la seva banda, el Barça, Lamine Yamal i Pau Cubarsí ja tenen fitxa del primer equip. La Lliga ha permès al club blaugrana inscriure els dos jugadors al planter.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, un temps de plena canícula. Avui hem arribat a la temperatura més alta del que portem d'any i, per exemple, a Vilanova de la Barca, en el cas de les Terres de Ponent, 41 graus de màxima, però a Lleida 38 graus, 29 a Tarragona, també a Barcelona, però amb moltíssima xafogor, 35 graus hem assolit a Girona capital. Al llarg del que queda d'aquest dijous, també aquesta propera nit, moltíssima xafogor, tornarà a costar dormir i tot plegat amb algunes nuvolades que, fruit d'aquesta mateixa calor, acabaran espetegant algunes tempestes. Alguna de més important cap al Pirineu Lleida ja quan arribi aquesta propera nit. I de matinada, fins i tot, aquestes tempestes s'escamparan per tot l'Alt Pirineu, arribant fins a l'Empordà. També algun xàfec a la Terra Alta. El divendres farà calor, però una mica menys que avui, el que no se'n va és la xafogó, i tindrem algun ram, sobretot al migdia, a la Catalunya Central i a la tarda al Prepirineu, al sud de Girona i al voltant del Montseny. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs comencem parlant dels accessos al sud, on tenim en aquests moments problemes a la 2, a Sant Joan d'Espí. Tant en sentit Barcelona com en sentit Lleida hi ha uns 3-4 quilòmetres de circulació lenta. També hi ha problemes a la B23, a l'enllaç amb aquesta A2. I en el cas, per exemple, de la C58, allà els accessos nord hem de mencionar problemes tant a Sant Quirze com a Ripollet i Montcada, com també a la C33 a Montcada cap a Trinitat. Destacar que a la P7 hi ha diverses incidències, un camió que ha punxat la roda i pendent de ser retirat amb problemes a Sant Celoni en sentit Tarragona, també a Barberà i a Cerdanyola, a la B30 al seu lateral i les rondes, com no, molt carregades aquests dies, sobretot per les obres de la ronda de dalt. Això és tot, molt bona tarda.
T'agrada el bon temps però odies suar sense motiu? Penses passar-te les vacances escarxofat al sofà i mirant sèries al Netflix? Doncs no perdis el temps i vine a passar-t'ho bé amb nosaltres. Aquest estiu no et quedis sense cobertura amb les millors versions. Més info a les nostres xarxes socials. Contractació oberta al 605-38-84-53. Gira de Covers Band 2024. Música non-stop.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Marta Rovira, Ruben Wagensberg i la resta d'exiliats a Suïssa són ja camí de Catalunya.
La secretària general d'Esquerra, Ruben Wagensberg, Jesús Rodríguez, Oleguer Serra i Josep Campmajor arribaran aquest divendres i protagonitzaran un acte un cop travessada la frontera. L'arxivament de la causa de Tsunami Democràtic ha precipitat la tornada de tots ells, que s'ha concentrat en les últimes hores. Marta Rovira fa més de 6 anys que està a l'exili, on va arribar la primavera del 2018 en plena escalada judicial contra el procés, mentre que la resta ja aterrat els últims mesos per afrontar des de l'estranger la investigació judicial protagonitzada pel jutge Manuel García Castellón. Al voltant de les 9 del matí, els exiliats faran una parada al municipi empordanès de Cantallops, poble de Wagensberg, en un acte unitari amb Òmnium Cultural. Allà els 5 exiliats el rebran amb la resta d'investigats per la causa de Tsunami Democràtic, entre ells la secretària de Moviments Socials d'Esquerra, Marta Molina. Un cop s'acabi l'acte a Cantallops, cadascun d'ells seguirà amb la seva agenda.
Tot això mentre el Tribunal Suprem fa el primer pas per portar la llei d'amnistia al Tribunal Constitucional. Considera que la normativa pot vulnerar el dret a la igualtat davant la llei.
En concret, el Suprem planteja la qüestió d'inconstitucionalitat per 2 casos diferents de desordres públics i atemptat contra l'autoritat. Per la sala, l'entrada d'aquests delictes dins l'amnistia crea un greuge discriminatori amb la resta d'encausats pels mateixos delictes, que no formen part del procés, vulnerant-los així el seu dret a ser tractats igual davant la llei. El Tribunal ha informat les parts i la Fiscalia perquè en el termini de 10 dies realitzi les al·legacions que creguin oportunes sobre el fet de plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat.
I el Parlament ha fet el primer pas perquè Carles Puigdemont i Lluís Puig puguin participar en les votacions en plena legalitat des de Brussel·les.
PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP han tirat endavant el primer tràmit de la reforma del reglament de la cambra, que modifica el vot delegat i el telemàtic. Els canvis també possibilitaran que la CUP pugui tenir grup propi i que només calgui una majoria de 2/3 per aprovar les declaracions institucionals.
David Navarro.
La reforma del reglament pretén blindar el vot a distància de Puigdemont i Puig i esquivar el Tribunal Constitucional. La mesa podrà autoritzar el vot delegat en situacions excepcionals degudament justificades i també el podran fer servir els diputats que es troben en causes incloses a la llei d'amnistia. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha defensat els canvis davant l'oposició dels grups del PP i Vox.
Alguns, vostès, en contra dels drets, nosaltres, la resta, la majoria, a favor. Alguns, vostès, que volen seguir censurant debats, nosaltres, la majoria, doncs de forces polítiques d'aquest Parlament, ens tornarem a fer i a provocar tots els debats.
La modificació del reglament també permet que la CUP pugui rebre cedits els diputats suficients per crear un grup al Parlament. A més, després d'una legislatura sense declaracions institucionals pel bloqueig de Vox, ara ja no caldrà el consens a la cambra, només el suport de 2/3 dels diputats. El primer tràmit de la reforma, per lectura única, ha tirat endavant per 105 vots favorables, 25 en contra i 2 abstencions d'Aliança Catalana. La votació final es farà el proper 25 de juliol.
Encara en la crònica política, a aquesta hora la direcció de Vox està reunida d'urgència per decidir si trenca els governs autonòmics que té amb el PP a Múrcia, Aragó, Extremadura, Castella i Lleó i el País Valencià.
La trobada respon a la decisió del partit d'Alberto Núñez Feijóo d'acceptar finalment la proposta del govern espanyol de repartiment de menors immigrants que han arribat a les Canàries, una mesura que no va acceptar Catalunya, que es va estenir.
Una decisió aquesta que ha estat criticada en declaracions a la xarxa per la professora de Dret Internacional, Carmen Parra, que també és directora de la càtedra UNESCO en Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural de la Universitat Abat Oliva, Maite Polo.
Per a la directora de la Càtedra UNESCO, especialista en drets de la infància, és fonamental que l'Estat ajudi econòmicament les autonomies perquè puguin mantenir en condicions els menors estrangers que acullen. A Catalunya, des del 2017, han arribat 14.000 adolescents, una part per vies fora del circuit formal de repartiment, i això fa que l'Estat només en reconegui 1.400 a dia d'avui, unes xifres que empenyen la directora de la Càtedra UNESCO a dir que no s'entén la negativa de la Generalitat a acollir-ne una 30ena més.
Nos sorprende, ¿no?, el el hecho de que estemos hablando a veces de acogimiento de 11 niños, de 31, y es cierto que nosotros también en Cataluña tenemos un número alto de niños en acogida, pero las cifras no cuadran con esa situación en la que se quiere decir que no podemos.
La professora de Dret Internacional en fa una lectura política i ho atribueix a la negociació oberta entre l'Estat i la Generalitat per a un possible traspàs de competències en matèria de menors no acompanyats.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més titulars de la jornada. Segueix empitjorant el nivell del català dels alumnes de quart d'ESO, que registren la pitjor nota dels últims 10 anys. En anglès, els resultats són pitjors que els de l'any passat, tant a sisè de primària com a quart d'ESO.
Són els resultats que s'han presentat aquest dijous de les competències bàsiques fetes a alumnes de sisè de primària i de quart d'ESO, en què s'han reduït les diferències entre gèneres i entre els centres d'alta i baixa complexitat. En general, però, els resultats confirmen la millora del curs passat. En ciència, tecnologia i enginyeria de secundària, les notes superen màxims, però el taló d'Aquiles continua sent el català i l'anglès.
A l'ESO, el català ha arribat a mínims històrics. Sara Torremocha.
Es confirma la tendència a l'alça després del 2022, moment en què es va assolir el pitjor nivell dels últims 10 anys i es passa dels 62 amb 3 punts fins a tocar el 65. A grans trets creix el nombre d'alumnes al nivell alt i es redueix el d'estudiants al baix, mentre minven les diferències entre els centres d'alta i baixa complexitat. Unes dades que dibuixen un escenari positiu amb grans reptes. Anna Simó és la consellera d'Educació en funcions.
Que l'any 22 vam tocar bastant fons i que des d'aleshores, dic en termes generals, han evolucionat en positiu. Les excepcions a aquestes millores són la llengua catalana secundària, on continua baixant, i l'anglès, on hi ha una lleu baixada.
Simó ha assegurat que la situació del català s'ha d'entendre per la realitat social que travessa la llengua i ha posat en valor els plans ULAE sobre usos lingüístics i en la comprensió lectora per millorar els nivells en llengua catalana. D'altra banda, ha reivindicat que és el primer any d'estabilització de les aules d'acollida.
Encara en clau educativa, avui hem sabut que més del 81% dels estudiants preinscrits per accedir a les universitats catalanes ja tenen plaça assignada i que 6 de cada 10 han accedit als estudis escollits en primera opció. Un cop més, el doble grau de física i matemàtiques de la UAB i de la UB han tornat a ser l'estudi amb la nota de tall més alta.
Es tracta de titulacions, però amb una oferta inferior a les 40 places. Pel que fa als estudis amb més places, la llista l'encapçala enguany el grau universitari de Medicina de la Universitat de Barcelona, com explica la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Laura Roman.
Els 10 centres d'estudis més sol·licitats en primera preferència, de forma majoritària, pertanyen de nou a l'àmbit de les ciències de la salut, medicina, psicologia, infermeria i odontologia, tot i que veiem que també s'han incorporat estudis d'ADE, de dret i d'arquitectura.
En total, prop de 57.500 estudiants han demanat accedir als estudis de grau en alguna de les 7 universitats públiques catalanes i la Universitat de Vic, segons les dades presentades avui.
En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a Sabadell, en concret a tocar del riu Ripoll. La dona estava practicant esport i un home la va assaltar. Ràdio Sabadell, Helena Molist.
Els fets haurien tingut lloc dilluns a la tarda pels vols de les 6, quan la víctima anava corrent sola per la llera del riu i va ser assaltada per un individu que encara no ha estat detingut. La policia catalana, conjuntament amb la policia municipal, han reforçat la vigilància a l'entorn del Ripoll arran del succés. El cas s'ha donat a conèixer a través de les xarxes socials, on s'alertava que el presumpte agressor encara no havia estat detingut. La investigació s'ha derivat ara a la Unitat Central de Violències Sexuals, que està acompanyant la víctima en tot el procés, segons on s'han confirmat aquesta emissora fonts dels Mossos d'Esquadra.
També els Mossos i la policia francesa detenen el presumpte autor de la mort a trets d'un home a Cantallops. L'any passat hi ha un segon detingut també en relació al cas.
Els fets inicials van succeir al matí del 10 de març de 2023 quan els Mossos van rebre l'avís per adreçar-se a una casa de la localitat empordanesa on presumptament hi havia una persona morta. Els agents de seguretat ciutadana es van desplaçar al lloc dels fets i van localitzar el cos sense vida d'un home amb signes de violència. Segons fons policial, l'home va morir d'un tret al pit. Amb totes les gestions realitzades, el 26 de juny d'enguany, els professionals de la Divisió d'Investigació Criminal i de la Policia Nacional Francesa van establir un dispositiu que va culminar amb la detenció d'un presumpte autor dels fets a Béziers i d'un altre home relacionat amb aquesta mort violenta a Saint-Giron.
Notícies en xarxa.
Aquest mes d'octubre s'inicia un dels talls més grans de la història de Rodalies i que està previst que s'allargui fins al març de 2025, el de la línia de ferrocarril entre Tarragona i Sant Vicenç dels Horts. El desenvolupament del corredor del Mediterrani tallarà 5 línies per unes obres al túnel de Roda de Barà i afectarà uns 12.000 usuaris únics. Marc Pijuan, bona tarda.
Les obres tallaran el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders i afectarà tots els regionals que van a Tortosa, Mora, Reus, Tarragona i a Lleida via Tarragona. Per tal d'alterar el mínim possible la rutina dels usuaris, Rodalies ja treballa en un pla alternatiu de transport per cobrir la demanda ferroviària que quedarà anul·lada durant els 5 mesos que duraran les obres.
Per donar una capacitat alternativa de transport, s'està intentant aprofitar, disposar el màxim d'autocars possible per fer el transport per carretera entre Tarragona i Sant Vicenç, i s'està estudiant amb la DIF la capacitat de la línia de Valls per intentar desviar el màxim de trens possible.
La decisió final, això sí, ha de ser consensuada amb la Generalitat. El projecte el va anunciar l'any 2023 a DIF i suposarà una inversió de més de 18 milions d'euros amb l'objectiu d'adaptar la galeria a l'ample internacional per impulsar el tràfic de mercaderies amb tren.
Doncs precisament parlant d'obres ferroviàries, la plataforma ciutadana Sant Vicenç dels Horts sense vies recull prop de 400 signatures per demanar el soterrament de les vies de ferrocarrils i anuncia mobilitzacions. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
Mentre arribi el soterrament, també demanen mesures urgents per reduir el soroll dels trens i que els combois de mercaderies circulin per la via alternativa que hi ha a l'entorn del riu Llobregat. Florent Valcárcel és un dels representants de la plataforma.
Tren de mercancías de Potasa, com el de SEAT, que están pasando mucho más, con muchos más vagones, el ruido mucho más elevado y pitando incluso por nuestra población.
La campanya de recollida de signatures s'estendrà ara a entitats i botigues del municipi.
I Acció Climàtica invertirà més de 80 milions d'euros a l'Alt Empordà, repartits en 458 projectes d'ens locals per millorar la resiliència climàtica. Ho ha anunciat aquest dijous el conseller David Mascort des de Lledó. Ha emportat a la visió David Terrones.
El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort, ha anunciat una inversió de 80,8 milions d'euros per impulsar la resiliència dels municipis catalans davant del canvi climàtic.
72 milions d'euros en els quals ajudarem a 332 ens locals repartits per tot el país.
El finançament prové del fons climàtic que es nodreix dels ingressos obtinguts amb l'impost sobre les emissions de CO2 i l'impost sobre les instal·lacions que incideixen a la medi ambient. La inversió busca garantir que tant les zones urbanes com també les rurals puguin beneficiar-se de les mesures per combatre el canvi climàtic, en línia amb els compromisos assumits als acords de París.
Per tant, més de 300 projectes són de municipis de menys de 5.000 habitants. La major part d'aquests projectes tenen relació amb l'aigua, més d'un 25%, o amb climàtic. Climatitzar espais per fer servir de refugi climàtic.
El conseller Mascort ha subratllat la importància d'actuar davant dels impactes inevitables del canvi climàtic com la sequera i ha destacat que les mesures adoptades busquen facilitar l'adaptació del territori als nous escenaris ambientals previstos.
En territori també, el sector porcí pateix una davallada en les exportacions en el primer semestre de l'any. Els productors han obtingut durant aquests 6 primers mesos un marge net de 44 euros per animal. UAU, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
El sector tanca la primera meitat de l'any amb un balanç positiu, marcat sobretot pels preus elevats i la baixada dels costos de producció. Això, amb xifres sobre la taula, es tradueix en un benefici net de 44 euros per porc. No obstant això, el sector posa de manifest que han patit una davallada de les exportacions en 1,9% en volum, un 1,8% en valor. Segons ha explicat Rosent Saltiveri, responsable nacional del sector porcí d'Unió de Pagesos, un dels països més importants quant a exportacions és la Xina.
La part que va a la Xina, bàsicament, és productes que normalment aquí a Europa no tenim l'hàbit de consumir-los, i ens complementa molt bé.
D'altra banda, Saltiveri també ha aprofitat per valorar la llei del benestar animal, que entre d'altres exigeix disposar de més espai a les explotacions entre els animals. És per això que el sindicat ha demanat una moratòria per garantir que les explotacions puguin mantenir la seva capacitat productiva.
Igualada s'ha omplert aquest matí de globus aerostàtics amb una nova edició de l'European Balloon Festival.
Es tracta de la concentració de globus més important del sud d'Europa amb pilots que venen des d'Austràlia, Japó, Anglaterra, França, Bèlgica, Itàlia o Mònaco. Hi ha en total una cinquantena d'equips en aquesta 28a edició. El Parc Central d'Igualada ha tornat a ser l'escenari principal del certamen. Així s'expressava aquest matí una de les participants en el festival.
La naturaleza, las vistas, es todo maravilloso. Es que no se puede... No sé, es increíble. De hecho, yo normalmente tengo miedo de la altura, pero no, es diferente, es una sensación totalmente diferente.
A part de l'activitat del Parc Central, on també es faran concerts per a petits i grans al llarg dels pròxims dies, el centre d'Igualada també s'omple de globus gràcies al projecte experimental Iglús de vent i teles de globus reciclades. Hi haurà activitats culturals i lúdiques durant tota la setmana del festival.
Notícies en xarxa.
Encara un darrer apunt abans de cultura. El Disseny Hub de Barcelona ha estat l'escenari escollit per presentar avui la plataforma de país que promou 3CAT i que vetlla i promou la cultura catalana, agrupant tot un seguit d'entitats i organitzacions que generen contingut audiovisual en català, com la xarxa Més.
La plataforma incorpora continguts d'una desena d'entitats culturals i sumarà 270 noves peces audiovisuals. La xarxa Més també hi aportarà continguts. Marc Melillas és el conseller delegat de la xarxa audiovisual local.
És una finestra més, en aquest cas amb tota la força que té la plataforma de 3CAT, i on progressivament anirem trobant les formes de que aquells continguts rellevants que es produeixen des del món local també tinguin aquesta visibilitat a partir d'una plataforma que vertebra tota l'audiovisual en el seu conjunt.
Entre les novetats anunciades aquest dijous hi ha el Liceu, el Palau de la Música, l'Auditori, el Caixa Fòrum Més, el Centre Cultural Contemporània de Barcelona, el Museu d'Art Contemporani, la Filmoteca i el Festival Cruïlla.
Soc sota la lluna canto, sóc flor de nit, de dia tots som penes, quan ve la nit.
Dagó i Dagó m'oferirà aquesta nit al recinte del Teatre Grec de Barcelona el primer dels tres espectacles de la seva gran nit.
Una proposta amb què la companyia catalana, fundada per Joan Oller l'any 1974, vol celebrar els seus 50 anys de carrera. Un concert on faran un repàs alguns dels seus grans èxits, com Antaviana, Nit de Sant Joan, Glups, El Mikado, Flor de Nit, Els Pirates o Maricel, acompanyats per una orquestra formada per 40 músics i un cor de 20 catalans.
Les entrades, per cert, per als 3 dies estan esgotades des de fa molts dies.
Blanca la via, però de nit vermella.
I també a Barcelona. Aquesta nit es farà el primer dels dos concerts de clàssica a la platja. La platja de Sant Sebastià serà l'escenari de l'actuació que començarà a les 9 de la nit, una proposta que la xarxa Més us oferirà en directe.
L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya i el seu director, Ludovic Morlot, seran els grans protagonistes i estaran acompanyats de l'Orfeo Català per la soprano Serena Sáenz, el baríton Josep Ramon Oliver i el tenor Freddy de Tomaso, entre d'altres.
Més propostes. Albert Pla serà un dels protagonistes de la segona jornada del Cruïlla, que arranca d'aquí una estona.
A banda del cantautor català, pel recinte del Fòrum també passaran artistes com Chucho Valdés, l'Adilla Russa i Azucarillo Kings.
I el Sopa de Cabra actuaran avui al Festival Jardins de Pedralbes.
El grup, per cert, ha anunciat avui que començarà la gira de presentació del seu nou disc, Ànima, al Palau de la Música Catalana de Barcelona el 19 de novembre. En total, oferirà 10 concerts.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Girona ha fitxat Donny van de Beek, el migcampista neerlandès de 27 anys, membre de l'última generació talentosa de l'Ajax, ve del Manchester United i firma fins al 2028. Van de Beek, que va estar a punt de fitxar pel Real Madrid, substitueix Aleix García. Reforça luxe dels gironins que van començar ahir la pretemporada al nou centre d'entrenament de Vilablareix. L'entrenador Michel Sánchez explica a la plantilla que l'any mesclarà il·lusió amb ambició renovada.
Yo creo que nos quedan muchísimas cosas por hacer y por mejorar. Es un año con una motivación especial porque hay una competición muy bonita, pero yo creo que nuestra base es el día a día, que es algo que habéis hecho vosotros, que lo habéis hecho vuestro y creo que tenéis y vais a seguir por el mismo camino. No tengo ninguna duda de que va a ser un año precioso y un año muy bonito en el que continuaremos haciendo historia.
També va començar ahir la pretemporada al Barça, això sí, gairebé sense jugadors al primer equip. Lamine Yamal a l'Eurocopa i Pau Cubarsí preparant els Jocs Olímpics ja tenen fitxa del primer equip del Barça. La Lliga ha permès al club blaugrana inscriure els dos jugadors del planter. Per tant, aquest estiu no tindrem el nou cas Gavi i les dues últimes perles sorgides de la Masia no hauran de passar pel viacrucis judicial de l'Andalús. El més Barça, el Mònaco, serà el rival de l'equip blaugrana, el trofeu Joan Gamper, que apunta el 12 d'agost. En el primer partit de Flick a Montjuïc, els blaugranes s'enfrontaran al segon de la Lliga Francesa 5 dies abans del debut a la Lliga. A Anglaterra serà la rival d'Espanya a la final de l'Eurocopa masculina de futbol diumenge a les 9 del vespre a Berlín. La selecció anglesa superava els Països Baixos a la segona semifinal per 2-1 amb gol decisiu ja en el temps afegit. Un cop conegut el rival, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente es mostra il·lusionat davant de la gran cita.
Emoción ante un rival de una entidad altísima, importantísima, con grandes futbolistas, y creo que invita a pensar que puede ser un grandísimo espectáculo.
També tenim final definida ja la Copa Amèrica de futbol. L'Argentina i Colòmbia lluitaran pel títol la matinada diumenge dilluns. Els colombians han superat l'Uruguai a semifinals per 1-0 en un partit que acabava amb molts incidents a la gespa i també a la graderia. Més futbol, el Nàstic de Tarragona, Lluís Fàbregas, és nou president de l'entitat després de la Junta General d'Accionistes, que també aprovava una ampliació de capital. Tarragona Ràdio, Miguel González.
Josep Maria Andreu, com ja anunciava el passat 25 de juny, donava un pas al costat. El seu lloc l'ocupa des d'aquest mateix dimecres Lluís Fàbregas, un Fàbregas que ha passat de ser jugador grana durant 2 anys a director de la marca Nàstic, fins l'última posició que ha ocupat com a director general. Ara fa un pas endavant i serà el president executiu. En les seves primeres paraules, després de ser ratificat, agraïa la confiança i diu que mai s'hagués imaginat arribar a aquesta posició i espera correspondre amb treball.
Ocupant la màxima representativitat d'una institució centenària que mai m'hagués imaginat poder contribuir amb la meva persona, amb la meva feina en aquest nivell màxim, i la veritat és que estic molt honorat, molt satisfet.
Fàbregas ha explicat l'ampliació de capital que ha fet la Junta d'Accionistes i que permet al Nàstic gaudir d'una situació econòmica saludable i solvent. El club tornarà als entrenaments el proper dilluns.
Gràcies, Miguel. I un últim apunt, l'Ali, l'espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa Laia Ballester.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, José Gallardo a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
I've been infected with restless whispers and cheats that manifested in words and the lies that you speak. Because I play the fool for you. Because I play the fool for you. Because I play the fool for you. Because I play the fool for you.
Your love is so beautiful.
En xarxa vespre amb l'Ali Giné.
Marta Rovira, Rubén Wagensberg i la resta d'exiliats a Suïssa són ja camí de Catalunya. Maria Pagès.
La secretària general d'Esquerra, que fa més de 6 anys que està a l'exili, Wagensberg, Jesús Rodríguez, Oleguer Serra i Josep Campmajor arribaran aquest divendres i protagonitzaran un acte al matí un cop travessada la frontera.
El Tribunal Suprem fa el primer pas per portar la llei d'amnistia al Tribunal Constitucional. Considera que la normativa pot vulnerar el dret a la igualtat davant la llei.
El Suprem planteja la qüestió d'inconstitucionalitat per dos casos diferents de desordres públics i atemptat contra l'autoritat. Ara dona 10 dies a les parts perquè presentin al·legacions.
Primer pas del Parlament perquè Carles Puigdemont i Lluís Puig puguin participar en les votacions en plena legalitat des de Brussel·les.
PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP han tirat endavant el primer tràmit de la reforma del reglament de la cambra que modifica el vot delegat i el telemàtic. Des d'Esquerra, la portaveu a la cambra, Marta Vilalta, celebra la decisió.
Alguns, vostès, en contra dels drets, nosaltres, la resta, la majoria, a favor. Alguns, vostès, que volen seguir censurant debats, nosaltres, la majoria, doncs, de forces polítiques d'aquest Parlament, els tornarem a fer i a provocar tots els debats.
Segueix empitjorant el nivell del català dels alumnes de quart d'ESO, que registren la pitjor nota dels últims 10 anys. En anglès, els resultats són pitjors que els de l'any passat, tant a sisè de primària com a quart d'ESO.
Són els resultats que s'han presentat aquest dijous de les competències bàsiques fetes a alumnes de sisè de primària i de quart d'ESO. Anna Simó, la consellera d'Educació.
L'any 22 vam tocar bastant fons i que des d'aleshores, dic en termes generals, han evolucionat en positiu. Les excepcions a aquestes millores són la llengua catalana secundària, on continua baixant, i l'anglès, on hi ha una lleu baixada.
En cultura, De Goll de Gom oferirà aquesta nit al recinte del Teatre Grec de Barcelona el primer dels tres espectacles de la seva gran nit.
Una proposta amb la que la companyia catalana vol celebrar els seus 50 anys de carrera amb un repàs a alguns dels seus grans èxits com Els Pirates o Maricel. Estaran acompanyats per una orquestra formada per 40 músics i un cor de 20 cantants.
I en esports, Toni Castro, el Girona reforça el centre del camp amb un fitxatge de luxe.
Els gironins han fitxat el migcampista neerlandès Donny van de Beek, membre de l'última generació talentosa de l'Ajax. Van de Beek ve del Manchester United per substituir Aleix García. De la seva banda, al Barça, Lamine Yamal i Pau Cubarsí ja tenen fitxa del primer equip. La Lliga ha permès al club blaugrana inscriure els dos jugadors del planter.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, Planada. Serveix interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un temps de plena canícula. Avui hem arribat a la temperatura més alta del que portem d'any i, per exemple, a Vilanova de la Barca, en el cas de les Terres de Ponent, 41 graus de màxima, però a Lleida, 38 graus, 29 a Tarragona, també a Barcelona, però amb moltíssima xafogó, 35 graus hem assolit a Girona capital. Al llarg del que queda d'aquest dijous, també aquesta propera nit, moltíssima xafogó tornarà a costar dormir i tot plegat amb algunes nuvolades que, fruit d'aquesta mateixa calor, acabaran espetegant algunes tempestes. Alguna de més important cap al Pirineu Lleidatà ja quan arribi aquesta propera nit. I de matinada, fins i tot, aquestes tempestes s'escamparan per tot l'Alt Pirineu, arribant fins a l'Empordà. També algun xàfec a la Terra Alta. El divendres farà calor, però una mica menys que avui, el que no se'n vaig deixar fogó, i tindrem algun ram, sobretot al migdia, a la Catalunya Central, i a la tarda al Prepirineu, al sud de Girona i al voltant del Montseny. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda, Lali. Doncs hem de dir que a poc van tornant la normalitat, però ha estat una tarda amb diversos accidents on encara hem de parlar de problemes, tot i que els vehicles s'han retirat ja a la P7 de Barberà i a Cerdanyola, en el cas dels accessos nord. Per això la B30 ja a la zona de Barberà va molt lenta, però a la C33 s'ha produït una topada a Montcada, hi ha un carril tallat en sentit Barcelona i una mica lentitud, i això dificulta l'entrada des de Montcada cap a Trinitat per la C58. Si anem als accessos a sud, també hi ha hagut incidències, però encara queden quilòmetres de lentitud, per exemple, 5 a Sant Feliu a la 2 en sentit Lleida i uns 3 en sentit Barcelona en aquesta mateixa via i en aquest mateix tram. La B23 havia d'entrar per la Diagonal amb una altra topada, però només ja queden mig quilòmetre, un quilòmetre, i les rondes molt carregades. Demana-vos, com sempre, prudència. Bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Marta Rovira, Rubén Wagensberg i la resta d'exiliats a Suïssa són ja camí de Catalunya.
La secretària general d'Esquerra, Rubén Wagensberg, Jesús Rodríguez, Oleguer Serra i Josep Campmajó arribaran aquest divendres i protagonitzaran un acte un cop travessada la frontera. L'arxivament de la causa de Tsunami Democràtic ha precipitat la tornada de tots ells, que s'ha concentrat en les últimes hores. Marta Rovira fa més de 6 anys que està a l'exili, on va arribar la primavera de 2018, en plena escalada judicial contra el procés, mentre que la resta hi han aterrat els últims mesos per afrontar des de l'estranger la investigació judicial protagonitzada pel jutge Manuel García Castellón. Al voltant de les 9 del matí, els exiliats faran una parada al municipi empordanès de Cantallops, poble de Wagensberg, en un acte unitari amb Òmnium Cultural. Allà els 5 exiliats es retrobaran amb la resta d'investigats per la causa de Tsunami Democràtic, entre ells la secretària de Moviments Socials d'Esquerra, Marta Molina. Un cop s'acabi l'acte a Cantallops, cadascun d'ells seguirà la seva agenda.
Tot això mentre el Tribunal Suprem fa el primer pas per portar la llei d'amnistia al Tribunal Constitucional. Considera que la normativa pot vulnerar el dret a la igualtat davant la llei.
En concret, el Suprem planteja la qüestió d'inconstitucionalitat per dos casos diferents de desordres públics i atemptat contra l'autoritat. Per la sala, l'entrada d'aquests delictes dins l'amnistia crea un greuge discriminatori amb la resta d'encausats pels mateixos delictes, que no formen part del procés, vulnerant-los així el seu dret a ser tractats igual davant la llei. El Tribunal ha informat les parts i la Fiscalia perquè en el termini de 10 dies, realitzin les al·legacions que creguin oportunes sobre el fet de plantejar una qüestió d'inconstitucionalitat.
El Parlament ha fet el primer pas també perquè Carles Puigdemont i Lluís Puig puguin participar en les votacions en plena legalitat des de Brussel·les.
PSC, Junts, Esquerra, Comuns i la CUP han tirat endavant el primer tràmit de la reforma del reglament de la cambra que modifica el vot delegat i el telemàtic. Els canvis també possibilitaran que la CUP pugui tenir grup propi i que només calgui una majoria de 2/3 per aprovar les declaracions institucionals.
David Navarro.
La reforma del reglament pretén blindar el vot a distància de Puigdemont i Puig i esquivar el Tribunal Constitucional. La mesa podrà autoritzar el vot delegat en situacions excepcionals degudament justificades i també el podran fer servir els diputats que es troben en causes incloses a la llei d'amnistia. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha defensat els canvis davant l'oposició dels grups del PP i Vox.
Alguns, vostès, en contra dels drets, nosaltres, la resta, la majoria, a favor. Alguns, vostès, que volen seguir censurant debats, nosaltres, la majoria, doncs, de forces polítiques d'aquest Parlament, els tornarem a fer i a provocar tots els debats.
La modificació del reglament també permet que la CUP pugui rebre cedits els diputats suficients per crear un grup al Parlament. A més, després d'una legislatura sense declaracions institucionals pel bloqueig de Vox, ara ja no caldrà el consens de la cambra, només el suport de 2/3 dels diputats. El primer tràmit de la reforma, per lectura única, ha tirat endavant per 105 vots favorables, 25 en contra i 2 abstencions d'Aliança Catalana. La votació final es farà el proper 25 de juliol.
I encara en la crònica política, a aquesta hora la direcció de Vox està reunida d'urgència encara per decidir si trenca els governs autonòmics que té amb el PP a Múrcia, Aragó, Extremadura, Castella i Lleó i el País Valencià.
La trobada respon a la decisió del partit d'Alberto Núñez Feijóo d'acceptar finalment la proposta del govern espanyol de repartiment de menors immigrants que han arribat a les Canàries, una mesura que no va acceptar Catalunya, que es va abstenir.
I una decisió aquesta que ha estat criticada en declaracions a la xarxa per la professora de Dret Internacional, Carmen Parra, que també és directora de la Càtedra UNESCO en Pau, Solidaritat i Diàleg Intercultural de la Universitat Abat Oliva, Maite Polo.
Per a la directora de la Càtedra UNESCO, especialista en drets de la infància, és fonamental que l'Estat ajudi econòmicament les autonomies perquè puguin mantenir en condicions els menors estrangers que acullen. A Catalunya, des del 2017, han arribat 14.000 adolescents, una part per vies fora del circuit formal de repartiment, i això fa que l'Estat només en reconegui 1.400 a dia d'avui, unes xifres que empenyen la directora de la Càtedra UNESCO a dir que no s'entén la negativa de la Generalitat a acollir-ne una trentena més.
Nos sorprende, ¿no?, el hecho de que estemos hablando a veces de acogimiento de 11 niños, de 31, y es cierto que nosotros también en Cataluña tenemos un número alto de niños en acogida, pero las cifras no cuadran con esa situación en la que se quiere decir que no podemos.
La professora de Dret Internacional en fa una lectura política i ho atribueix a la negociació oberta entre l'Estat i la Generalitat per a un possible traspàs de competències en matèria de menors no acompanyats.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
L'altre titular del dia segueix empitjorant el nivell del català dels alumnes de quart d'ESO, que registren la pitjor nota dels últims 10 anys. En anglès, els resultats són pitjors que els de l'any passat, tant a sisè de primària com a quart d'ESO.
Són els resultats que s'han presentat aquest dijous de les competències bàsiques fetes a alumnes de sisè de primària i quart d'ESO, en què s'han reduït les diferències entre gèneres i entre els centres d'alta i baixa complexitat. En general, però, els resultats confirmen la millora del curs passat. En ciència, tecnologia i enginyeria de secundària, les notes superen màxims, però el taló d'aquí les continua sent el català i l'anglès.
A l'ESO, el català ha arribat a mínims històrics. Sara Torremocha.
Es confirma la tendència a l'alça després del 2022, moment en què es va assolir el pitjor nivell dels últims 10 anys i es passa dels 62 amb 3 punts fins a tocar el 65. A grans trets creix el nombre d'alumnes al nivell alt i es redueix el d'estudiants al baix, mentre minven les diferències entre els centres d'alta i baixa complexitat. Unes dades que dibuixen un escenari positiu amb grans reptes. Anna Simó és la consellera d'Educació en funcions.
L'any 22 vam tocar bastant fons i que des d'aleshores, dic en termes generals, han evolucionat en positiu. Les excepcions a aquestes millores són la llengua catalana secundària, on continua baixant, i l'anglès, on hi ha una lleu baixada.
Simó ha assegurat que la situació del català s'ha d'entendre per la realitat social que travessa la llengua i ha posat en valor els plans ULAE sobre usos lingüístics i el de comprensió lectora per millorar els nivells en llengua catalana. D'altra banda, ha reivindicat que és el primer any d'estabilització de les aules d'acollida.
Encara en clau educativa, avui hem sabut que més del 81% dels estudiants preinscrits per accedir a les universitats catalanes ja tenen plaça assignada i que 6 de cada 10 han accedit als estudis escollits en primera opció. Un cop més, el doble grau de física i matemàtiques de la UAB i la UB ha tornat a ser l'estudi amb la nota de tall més alta.
Es tracta de titulacions, però amb una oferta inferior a les 40 places. Pel que fa als estudis, amb més places, la llista l'encapçala enguany el grau universitari de Medicina de la Universitat de Barcelona, com explica la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Laura Roman.
Els 10 centres d'estudis més sol·licitats en primera preferència, de forma majoritària, pertanyen de nou a l'àmbit de les ciències de la salut. Medicina, psicologia, infermeria i odontologia, tot i que veiem que també s'han incorporat estudis d'ADE, de dret i d'arquitectura.
En total, prop de 57.500 estudiants han demanat accedir als estudis de grau en alguna de les 7 universitats públiques catalanes i la Universitat de Vic, segons les dades presentades avui.
En successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual a Sabadell, en concret a tocar del riu Ripoll. La dona estava practicant esport i un home la va assaltar. Ràdio Sabadell, Helena Molist.
Els fets haurien tingut lloc dilluns a la tarda pels vols de les 6, quan la víctima anava corrent sola per la llera del riu i va ser assaltada per un individu que encara no ha estat detingut. La policia catalana, conjuntament amb la policia municipal, han reforçat la vigilància a l'entorn del Ripoll arran del succés. El cas s'ha donat a conèixer a través de les xarxes socials, on s'alertava que el presumpte agressor encara no havia estat detingut. La investigació s'ha derivat ara a la Unitat Central de Violències Sexuals, que està acompanyant la víctima en tot el procés, segons han confirmat aquesta emissora fonts dels Mossos d'Esquadra.
També els Mossos i la policia francesa han detingut el presumpte autor de la mort a trets d'un home a Cantallops l'any passat. Hi ha un segon detingut també en relació al cas.
Els fets inicials van succeir al matí del 10 de març de 2023, quan els Mossos van rebre l'avís per adreçar-se a una casa de la localitat empordanesa, on presumptament hi havia una persona morta. Els agents de seguretat ciutadana es van adreçar al lloc dels fets i van localitzar el cos sense vida d'un home amb signes de violència. Segons fons policial, l'home va morir d'un tret al pit. Amb totes les gestions realitzades, el 26 de juny d'enguany, els professionals de la Divisió d'Investigació Criminal i de la Policia Nacional Francesa van establir un dispositiu que va culminar en la detenció del presumpte autor dels fets a Béziers i d'un altre home relacionat amb aquesta mort violenta a Sant Girón.
Notícies en xarxa.
Més coses. Aquest mes d'octubre s'inicia un dels talls més grans de la història de Rodalies i que està previst que s'allargui fins al març de 2025, el de la línia de ferrocarril entre Tarragona i Sant Vicenç. El desenvolupament del corredor del Mediterrani tallarà 5 línies per unes obres al túnel de Roda de Barà i afectarà uns 12.000 usuaris. Marc Pijuan, bona tarda.
Les obres tallaran el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders i afectarà tots els regionals que van a Tortosa, Mora, Reus, Tarragona i a Lleida via Tarragona. Per tal d'alterar el mínim possible la rutina dels usuaris, Rodalies ja treballa en un pla alternatiu de transport per cobrir la demanda ferroviària que quedarà anul·lada durant els 5 mesos que duraran les obres.
Per donar una capacitat alternativa de transport, s'està intentant aprofitar, disposar el màxim d'autocars possible per fer el transport per carretera entre Tarragona i Sant Vicenç, i s'està estudiant amb la DIF la capacitat de la línia de Valls per intentar desviar el màxim de trens possible.
La decisió final, això sí, ha de ser consensuada amb la Generalitat. El projecte el va anunciar l'any 2023 a DIF i suposarà una inversió de més de 18 milions d'euros amb l'objectiu d'adaptar la galeria a l'ample internacional per impulsar el tràfic de mercaderies amb tren.
Doncs precisament parlant d'obres ferroviàries, la plataforma ciutadana Sant Vicenç dels Horts Sense Vies recull prop de 400 signatures per demanar el soterrament de les vies de ferrocarrils i anuncia mobilitzacions. Ràdio Sant Vicenç, Sara Cabrera.
Mentre arribi el soterrament, també demanen mesures urgents per reduir el soroll dels trens i que els combois de mercaderia circulin per la via alternativa que hi ha a l'entorn del riu Llobregat. Florent Valcárcel és un dels representants de la plataforma.
Tren de mercancías de Potasa, como el de SEAT, que están pasando mucho más, con muchos más vagones, el ruido mucho más elevado y pitando incluso por nuestra población.
La campanya de recollida de signatures s'estendrà ara a entitats i botigues del municipi.
Acció Climàtica invertirà més de 80 milions d'euros a l'Alt Empordà, repartits en 458 projectes d'ens locals per millorar la resiliència climàtica. Ho ha anunciat aquest dijous el conseller David Mascor des de Lledó, a Empordà Televisió, David Terrones.
El conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascor, ha anunciat una inversió de 80,8 milions d'euros per impulsar la resiliència dels municipis catalans davant del canvi climàtic.
72 milions d'euros, en els quals ajudarem a 332 ens locals repartits per tot el país.
El finançament prové del fons climàtic que es nodreix dels ingressos obtinguts amb l'impost sobre les emissions de CO2 i l'impost sobre les instal·lacions que incideixen a la medi ambient. La inversió busca garantir que tant les zones urbanes com també les rurals puguin beneficiar-se de les mesures per combatre el canvi climàtic, en línia amb els compromisos assumits als acords de París.
Per tant, més de 300 projectes són de municipis de menys de 5.000 habitants. La major part d'aquests projectes tenen relació amb l'aigua, més d'un 25%, o amb climatitzar espais per fer servir de refugi climàtic.
El conseller Mascort ha subratllat la importància d'actuar davant dels impactes inevitables del canvi climàtic com la sequera i ha destacat que les mesures adoptades busquen facilitar l'adaptació del territori als nous escenaris ambientals previstos.
També en territori, el sector porcí pateix una davallada en les exportacions en el primer semestre de l'any, però els productors han obtingut durant aquests 6 primers mesos un marge net de 44 euros per animal. Ho ha ullat de Ràdio Judit Castellà.
El sector tanca la primera meitat de l'any amb un balanç positiu, marcat sobretot pels preus elevats i la baixada dels costos de producció. Això, amb xifres sobre la taula, es tradueix en un benefici net de 44 euros per porc. No obstant això, el sector posa de manifest que han patit una davallada de les exportacions, en 1,9% en volum, un 1,8% en valor. Segons ha explicat Rosent Saltiveri, responsable nacional del sector porcí d'Unió de Pagesos, un dels països més importants quant a exportacions és la Xina.
La part que va a la Xina, bàsicament, és productes que normalment aquí a Europa no tenim l'hàbit de consumir-los, i ens complementa molt bé.
D'altra banda, Saltiveri també ha aprofitat per valorar la llei del benestar animal, que entre d'altres exigeix disposar de més espai a les explotacions entre els animals. És per això que el sindicat ha demanat una moratòria per garantir que les explotacions puguin mantenir la seva capacitat productiva.
Igualada s'ha omplert aquest matí de globus aerostàtics amb una nova edició del European Balloon Festival.
Es tracta de la concentració del globus més important del sud d'Europa amb pilots que venen des d'Austràlia, Japó, Anglaterra, França, Bèlgica, Itàlia o Mònaco. Hi ha en total una 50ena d'equips en aquesta 28ena edició. El Parc Central d'Igualada ha tornat a ser l'escenari principal del certamen i així s'expressava aquest matí una de les participants en el festival.
La naturalesa, les vistes, és todo maravilloso. Es que no se puede... No sé. Es increíble. De hecho, yo normalmente tengo miedo de la altura, pero es diferente. Es una sensación totalmente diferente.
A part de l'activitat del Parc Central, on també es faran concerts per a petits i grans al llarg dels pròxims dies, el centre d'Igualada també s'omple de globus gràcies al projecte experimental Iglús de vent i teles de globus reciclades. Hi haurà activitats culturals i lúdiques durant tota la setmana del festival.
I compromís dels festivals catalans per reduir el seu impacte sobre el medi ambient. El Cruïlla, que s'està celebrant aquests dies a Barcelona, ha apostat en les darreres edicions per un consum més responsable de l'energia. Albert Güell.
Els responsables del Festival Cruïlla destaquen que és l'únic gran esdeveniment que funciona sense generadors alimentats per gasoil. Jordi Herreruela és el director del festival.
Som l'únic gran esdeveniment que funciona sense generadors de combustibles fòssils, no? Sense gasoil. Anem connectats 100% a la xarxa, el que ha reduït en 38 tonelades les emissions de CO2.
En l'edició de l'any passat es van estalviar 10.000 litres de gasoil gràcies a l'ús de grups electrògens alimentats amb bateries elèctriques, que només s'activen si hi ha més demanda de l'habitual. En principi, el consum més responsable s'aconsegueix gràcies a una alimentació elèctrica 100% sostenible. Enric Bracis és el director d'Endesa a Catalunya.
Són grups electrògens que en general no funcionen i que intervenen només si no hi hagués prou potència a la xarxa elèctrica per produir el consum del festival. I això ens ha permès estalviar, l'any passat, per exemple, vam estalviar 10.000 litres de gasoil.
La punta màxima de demanda elèctrica del Festival Cruïlla equival al consum màxim que poden assolir unes 200 llars. L'altra gran acció que ha destacat el Cruïlla per aconseguir la reducció del seu impacte és l'ús d'utillatge reutilitzable en l'àmbit de la gastronomia.
I repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten avui Ràdio Sant Fruitós i Ràdio Mollet.
Els bars i restaurants de Sant Fruitós de Bages podran mantenir les seves terrasses obertes fins a les 12 entre setmana i fins a la 1 al cap de setmana. Ho fan per poder ser més competitius, sobretot al costat de Manresa, una ciutat molt gran que els queda molt a prop i on la majoria de gent del poble hi va a sopar perquè els restaurants obren fins més tard. És per això que ara s'ha aprovat aquesta nova ordenança que explica el regidor d'Espai i Serveis Públics, Albert Planes.
Millorar l'ordenança reguladora sempre escoltant les necessitats dels establiments i restauradors.
Entre altres modificacions, el que podran fer els restauradors de Sant Fruitós és fer dos torns per sopar.
A Mollet, un veí de la ciutat ha creat una aplicació que es troba entre les més baixades del món. Sota el nom Municipis Visitats a Catalunya, l'aplicació dissenyada per en Pol Fernández permet marcar tots els municipis catalans que l'usuari ha visitat. La idea per crear aquesta aplicació va sorgir d'un tuit. I dit i fet, en Pol Fernández la va crear en tan sols un dia i ara és un èxit de descàrregues a l'Apple Store i a la Play Store, i fins i tot ja li han fet peticions per fer el mateix aplicat a d'altres comunitats autònomes.
Soc flor de nit, sota la lluna canto. Soc flor de nit, de dia tots som penes.
Dagoi Dagom oferirà aquesta nit al recinte del Teatre Grec de Barcelona el primer dels tres espectacles de la seva gran nit.
Una proposta amb què la companyia catalana, fundada per Joan Oller l'any 1974, vol celebrar els seus 50 anys de carrera. Un concert on faran un repàs a alguns dels seus grans èxits com Antaviana, Nit de Sant Joan, Glups, El Mikado, Flor de nit, Els Pirates o Mar i Cel, acompanyats per una orquestra formada per 40 músics i un cor de 20 cantants.
Per cert, que les entrades per als tres dies estan esgotades des de fa molts dies. Més propostes. Albert Pla serà un dels protagonistes de la segona jornada del Cruïlla, que arranca d'aquí uns minuts.
A banda del cantautor català, pel recinte del Fòrum també passaran artistes com Chucho Valdés, l'Adilla Russa i Azucarillo Kings.
I el Sopa de Cabra actuaran avui al festival Jardins de Pedralbes.
El grup, per cert, ha anunciat avui que començarà la gira de presentació del seu nou disc Animal Palau de la Música Catalana de Barcelona el 19 de novembre. En total oferirà 10 concerts.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. El Girona ha fitxat Donny van de Beek, el migcampista neerlandès de 27 anys, membre de l'última generació talentosa de l'Ajax, ve del Manchester United i firma fins al 2028. Van de Beek, que va estar a punt de fitxar pel Real Madrid, substitueix Aleix García. Lamine Yamal i Pau Cubarsí ja tenen fitxa del primer equip del Barça. La Lliga ha permès al club blaugrana inscriure els dos jugadors del planter. Per tant, aquest estiu no tindrem un nou cas Gavi i les dues últimes perles sorgides de la Masia no hauran de passar pel viacrucis judicial de l'Andalús. I encara un apunt del Barça, el Mònaco serà el rival de l'equip blaugrana al trofeu Joan Gamper, que apunta el 12 d'agost. En el primer partit de Flick a Montjuïc, els blaugranes s'enfrontaran al segon de la Lliga Francesa 5 dies abans del debut a la Lliga. I un últim apunt de futbol, Anglaterra serà la rival d'Espanya a la final de l'Eurocopa masculina diumenge a partir de les 9 del vespre a Berlín. La selecció anglesa superava els Països Baixos a la segona semifinal per 2-1 amb gol decisiu ja en el temps afegit. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente analitza el rival de la final.
Potente físicamente, con jugadores que disfrutan también con espacios y corriendo un poco a los espacios libres. Bueno, pues nosotros un poco intentaremos de imponer nuestro estilo, que es tener más posesión, aunque como siempre digo, también tenemos esa opción de jugar al contraataque.
En bàsquet, la penya ha fet oficial el fitxatge de la Lei Kayla Wells. La nord-americana, que dissabte complirà 25 anys, arriba procedent de Polònia, amb qui s'ha proclamat campiona de la EWBL, la competició que agrupa 15 països amb majoria de l'est d'Europa i signa per una temporada. I tres jugadores catalanes participaran a la competició de bàsquet dels Jocs de París. Debutarà en una cita olímpica la calellenca Mariona Ortiz, després d'una gran temporada al CAS de Damunt Saragossa. Ràdio Calella Televisió, Gemma Ponte.
Mariona Ortiz ha entrat a la llista del seleccionador Miguel Méndez, complint els pronòstics que la situaven a les files del combinat espanyol després d'haver-se proclamat MVP a la Lliga Femenina. Ortiz va començar a jugar al club de bàsquet Calella i ara es basa a Casademont, Saragossa. Podrà debutar en uns Jocs Olímpics amb la resta d'integrants de la llista que encapçala la capitana Alba Torrents. Són Laura Gil, Leo Rodríguez, Maite Cazorla, Maria Conde, Caral Casas i Letícia Romero, a més de Maria Araujo, Paula Guinzo, Megan Gustafson i Andrea Vilaró. La selecció femenina continua amb la gira de preparació. Ha viatjat a Brussel·les per enfrontar-se a l'actual campiona d'Europa, que és Bèlgica, i també amb Canadà. Després l'equip tindrà uns dies de descans per incorporar-se novament als entrenaments i disputar un últim triangular abans de viatjar a París.
Gràcies, Gemma. I dos apunts de l'Ali per acabar. En hoquei patins, el Lleida Llista ha confirmat que finalment competirà a Europa, té plaça per a la propera Europe Cup, i en tennis, el barceloní Marcel Granollers, fent tàndem amb Horacio Ceballos, ha perdut les semifinals del quadre de dobles de Wimbledon contra la parella australiana formada per Purcell i Thompson per un doble 6-4 en 1 hora i 11 minuts.
Doncs moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, José Gallardo a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Ona Malgrat. Ona Malgrat.
Malgrat, una nova manera d'entendre la comunicació local.
Vaig pensar-te a la foscor de la nit i ara tinc la teva tendresa tan a dins i camino per indrets on la vida m'ensenya que res ni ningú marxa fins que no has après que demà van caure les torres més altes, que demà la vida és un record. I vola, ara aquest ocell. Deixa'm sortir del niu. i dibuixa matisos, colors i paraules, l'esperança d'un futur ple de sinceritat, que demà poden caure les torres més altes.